Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui 29 de novembre, quasi l'últim dia de novembre, les 12:03. En tots vostès, des de Ràdio Vila-real, en la 92.2 de la freqüència modulada, dos horetes passarem junts, però es començarem obrint boca, dient que acaben d'aprovar l'autorització del passaport Covid en la Comunitat Valenciana, és dir, ja se demanarà en locals d'oci i hosteleria en aforo de més de 50 persones, en festivals de música i events, i també en hospitals i residències. Està fecha en 25 de novembre i durarà 30 dies. Per tant, des del 25, en 30 dies, haurem de tindre l'obligació de presentar el passaport Covid. Els he guardat la boca, he dit, anar a obrir boca i els meus companys ja tenen ganes d'intervindre. Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
I Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ja teniu amanit el passaport Covid?
Jo sí, jo el tinc des de fa temps.
A mi ja me poden explicar on se descarrega.
És molt fàcil i molt senzill. La veritat és que abans donaven un paperet quan tu te treies la, bueno, quan te ficaven la vacuna, tu donaven, i és molt senzill, o mitjançant l'aplicació mòbil o mitjançant la pàgina web de la Generalitat Valenciana. Simplement en ficar en Google passaport Covid GVA és fàcil indicar les teues dades i descarregar-ho.
Bueno, a la gent que li costi una miqueta més, que no se preocupen, si els que ens senten en este moment allò no saben fer-lo massa bé, no es preocupen. El que mos tinc a propet, que s'arribi més, estem a la plaça de l'Ajuntament, i Maria, com ho té tan clar,
sí,
anirà
que facin
fent
cua, clar.
I, bueno, mos pugen un cafenet i això, i nosaltres els indicarem. Mm. I per als que no, pues la gent més jove, que estiguen més acostumats a aquestes noves tecnologies, que es tenen alrededor, de ben segur que li ho faran. És més, jo ja pense en aquells locals que freqüentem de forma habitual, que inclús n'hi ha una persona allí que de ben segur ens dirà no te preocupes, fa d'esta manera, tu fas i punto. Ha sigut la secció quarta de la sala del contenció administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana la que ha utilitzat l'exigència del que diem passaport Covid per accedir als establiments d'hostaleria, recordem-hi, restauració i oci en aforo superior als 50 persones, i també festivals de música i events i celebracions de més de 500 assistents. Vostès penseu allò de 500 persones juntes? No sé.
Home, pues sí.
L'altre dia hi havia 22.000 persones juntes.
Clar, això t'anava jo a dir, o sigui, ha passat ja.
Uau, que pronta m'ho dir dels dos, eh?
Home.
I també per a visitar els interns d'hospitals i residències, això devia ser obligatori, no des d'ara, des de ja fa temps. Què ho tindrien que fer? El dia 25, perquè és quan se presenta i la resolució de la Conselleria de Sanitat Universal, entra, se agarra ixa fecha i serà 30 dies el que durarà i veurem com anirà la cosa.
Però tindran que demanar l'ampliació, supose, no? Perquè si es va presentar el dia 25, que va ser dijous passat, això ens fica damunt d'eixes festes de Nadal i se tindrà que demanar ampliació per a que entre cap d'any ahí.
Claro, perquè no, així no val allò de són 30 dies naturals o...
Clar, no.
És dir, però jo suposo que també seran cautos i aniran veient com anem aproximant-nos a el Nadal, no?
Sí.
La sala considera que són mesures equilibrades, dona que se deriven d'elles més beneficis per a l'interès general que és la contenció de la pandèmia, que perjuïcis entre altres béns o valors en conflicte, i que també complen el juici constitucional de proporcionalitat. Això és el que ha argumentat la sala. L'auto també dona a conèixer este dilluns que repassa la recent jurisprudència del Tribunal Suprem sobre l'exigència del certificat de vacunació, presentació de prova diagnòstica PCR, és a dir, tu també en això pots accedir, o justificant d'haver passat la enfermedad per a accedir a determinats establiments. Bueno, no sé, vos ha agradat la notícia? Us pareix
sí,
bé?
A mi sí, tu saps que jo sóc partidària del passaport Covid des del minut 1 que se va ficar.
Diuen que aquestes exigències el que busquen és evitar que s'aplegui escenari de noves restriccions de drets fundamentals molt més intenses de les que així se traten, és a dir, per no plegar a veremos en aquesta situació. Esteu, no, vos
has... Jo sí, jo t'he dit ja que sí. Jo he dit que sí, tot el rato. Sí, sí, sí.
A més, també diu que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana considera, a més, justificada la implantació del passaport Covid en tota la Comunitat Valenciana a la vista de la tendència homogènia, ascendent i generalitzat de la curva pandèmica en tot el territori, i la previsible mobilitat dels ciutadans davant de la proximitat dels Nadals i l'aparició de nous variants de la SARS-CoV-2.
És que pensem que estem a les portes d'un pont, que és el pont de desembre, que això no és un pont, és un aqueducte per a qui ho faci i tinga el dimarts lliure, i que ahir ja va haver gent que se'n va anar d'un lloc a un altre, que se'n va a altres països, i ha que tindre molta cura, perquè després els hostelers, Susana, estan molt contents perquè ho tenen tot ple d'ací a Nadal per el tema de dels sopars i dinars d'empresa, que ja estan ahí perquè l'any passat no es va fer, i enguany tenen tots gana de cremar-ho tot, no? Vos en recordeu aquell xic de que van entrevistar a Punt i va dir jo tinc ganes de cremar-ho tot? Pues igual està la gent, no? I això, jo crec que es té que mesurar, que és bo per als hostelers que tornen tots aquests dinars i sopars de Nadal, però hi ha que tindre molta cura en qui ens sentem, en qui ens relacionem, i per això jo penso que el passaport Covid és eficaç per això.
Per cert, Maria, jo estic pensant, acabes de dir-me, els menjars...
Però vas a deixar de sentat en algú perquè no s'hagi ficat la vacuna?
És que aquesta persona no podrà entrar.
No podrà entrar.
No podrà entrar. És que te dic una cosa, a mi no me'n pareixeria bé... Que ara mateix, jo així ara estic segura perquè jo sé que tu i ella esteu vacunats, igual que la resta dels meus companys, però si jo estiguera en una persona que no està vacunada i està fent vida lliure, jo no estaria segura, jo no estaria en la mateixa comoditat, perquè si jo estic segura i m'estic protegint per la resta, ells no ho fan.
De fet, el problema que tenim en Sud-àfrica, per exemple, que per desgràcia no poden vacunar-se perquè no en tenen, mireu el que ha passat, que han eixit variants i que ens està afectant. Però cuidao, el primer món és dir, què passa? Que això, esta pandèmia és una... Ens dona a entendre que és que tenim que anar tots a una. És que si no anem tots a una, no eixirem d'esta.
No, a més, jo sóc superpartidària de que, o sigui, nosaltres ja estem vacunats, no? I l'OMS ja ha recomanat, abans de vacunar els xiquets, per què no envieu a Àfrica, que allí també ho estan patint, perquè allí van eixir variants. D'on ve la nova variant?
Però no tindran,
de Sud-àfrica.
Però no tindran més remei que fer-lo, és dir.
Sí, clar.
Ja no se tratarà de tindre més o menys solidaritat, se tratarà de que no, com no tenen més remei perquè
clar.
Si no abordem ixes malalties, o sigui, ixa pandèmia des d'ixos puestos que, per desgràcia, pues estan conformes estan,
no,
tornarem
clar.
A tindre problemes a on diem que som un país desenvolupat, que bueno, jo quan veig aquestes coses pues això, me pare a pensar si en realitat estem a l'altura, perquè ara és com que ho tiràvem, diem, no, aquells no, sí, senyor, sí, arriben 42 en un vol i tots infectats.
Sí, clar.
I així, este enemic és invisible.
Però és més fàcil demanar el passaport Covid a la senyora Maria que no dir que no vinguin avions des d'allà.
Però, Víctor, que no és a la senyora Maria, és que és al teu amic que no s'ha vacunat.
No, en aquest cas...
És que, clar...
No se pot... A veure, quan se pren una mesura, se té que portar al Parlament i se té que votar.
Clar.
Vale, el Congrés se té que votar, per tant, fins al dimarts no pot entrar... És a dir, això és una monarquia parlamentària. se té que portar i se té que votar, però això no poden dir no poden entrar, perquè si no, imagina't, estaríem en un règim autoritari, no?
Però és que el problema no és la senyora Maria, la senyora Maria anirà a prendre-se el cafè, el problema és el net de la senyora Maria, que se n'anirà de festa a Tutxé, després al Vil, i anirà recorrent tots els llocs, i jo, si estic a aquests llocs, estic dient tots els llocs de Vila-real, jo vull que estar segura, perquè dins es consumís, es balla, estàs tranquil·la, i pense que aquests empresaris tenen el mateix dret de seguir vivint que la resta.
No, i sobretot perquè no ens tanquen en aquests llocs, que puguem conviure en aquest enemic invisible tot el temps, el màxim de temps, o en aquesta normalitat que teníem antes, no sé. Veurem, jo espero que tots siguem amunto prudents. Bueno, anem a una pauseta de publicitat perquè no hem convençut a Víctor. I això que ell està vacunat i tota la família està vacuna.
Tots.
Ale, això serà perquè està un poc enfadat de lo que ha passat este cap de setmana, no? Que...
Estás a la 92.2 FM.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Vila-real, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
En este Orange Black Friday tenemos mucho más que smartphones. Y además ahora un 50% de descuento en dispositivos a plazos. Llévate un Samsung Galaxy S21 5G por solo 10 euros al mes y también un Samsung Galaxy A03S por solo 1 euro más. Sí, lo has escuchado bien. Ven a tu tienda Orange más cercana e infórmate de las condiciones. Te esperamos.
Orange.
Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Vila-real. Todo tipo de seguros para particulares y empresas, hogar, vida, auto, protección de alquileres, comercio y mucho más. Ven a informarte sin compromiso a Paseo de la Estación número 2. Ven a visitarnos. Caser Seguros.
Ara sí, Maria, actualitat?
Pues mira, Susana, continuem parlant de vacunes, perquè te'n recordes d'aquests punts de vacunació que va haver el passat divendres en ese divendres negre, que a tu t'agrada que diga, en volta de Black Friday. Un total de 2.190 persones s'han vacunat contra la Covid-19 en aquests punts mòbils sense cita instal·lats per la Conselleria de Sanitat en diferents localitats de la Comunitat Valenciana durant aquest cap de setmana. A Castelló va ser operatiu el divendres el punt mòbil, ja sabeu, en el centre comercial La Salera, pues, van vacunar a 637 persones aquest dia. Recordar que aquest punt de vacunació seguirà present cada divendres de 4 a 9 de la nit, per si algú es vol animar ara que el passaport està, pues, ja mateix, Susana.
Pues sí, a més, el que hem dit, si tenen algun problema, demanen ajuda per a baixar si s'ha passat. No és difícil, és simplement que no ho han fet mai, però bueno, si posen una persona al costat i és
supersenzill. I que si tenen problemes, que ja saben, la porta de Ràdio Vila-real està oberta i jo li el baixe. O sigui, no tenen cap problema.
Maria, vals lo que penses en or.
Home, per supost. Vinga, va. Parlem ara, Susana, perquè hem vist en un mitjà de comunicació una nota de premsa del CESIF, que nosaltres encara no hem rebut, però que intentarem xerrar en el sindicat, perquè denuncia impagaments a docents i retards de 2 mesos en atenció del servei de nòmines de Conselleria d'Educació. El sindicat alerta de casos com el d'una professora adjudicada al juliol que encara no ha cobrat un sol salari aquest curs o de demora d'anys en el pagament de triennis. M'ha pregut molt estrany perquè...
I la contestació és perquè no s'ha autoritzat des de Conselleria i no existe procedimiento de abono ante situaciones de emergencia como esta. Ah, jolín. Pues si cobrar el sou en una situació d'emergència i apagar, vámonos.
Intentarem parlar i ficar-nos en contacte en algú que ens ho conte, no? Perquè això s'està produint a tota la comunitat, està corregint tan sols a la província de València. Què és el que està passant en això, no? Perquè són... està afectant a moltes persones, són casos simplement aïllats. Veurem i demanarem explicacions si fa falta fins i tot a Conselleria, Susana. Parlem ara de la Diputació de Castelló perquè s'ha aliat amb Asotur i han llançat conjuntament una campanya de territori exquisit per a potenciar aquesta gastronomia local que tenim a la nostra província de Castelló i que és tan bona, Susana.
Uau, i tant, eh?
I tant, clar. Ja saben, els dinars i sopars d'empresa que es queden als locals propets, no? I m'avance al temps de notícies d'esport, Susana, perquè l'autoritat portuària de Castelló ha presentat la 24a edició de la Gala de l'Esport Provincial, que després d'un any d'ajornament per la pandèmia del coronavirus se celebra aquest divendres 3 de desembre al Centre Cultural La Marina del Grau. En la presentació s'ha donat a conèixer els 63 noms premiats que seran homenatjats en aquesta edició que pues estan els del 2020 i els del 2021. I han sigut anomenats els millors esportistes de la província de Castelló, la nadadora Lidón Muñoz i el futbolista Pau Torres, respectivament. Susana, has vist?
I què em sona a mi, Pau Torres?
Tu has vist? I sé... O sigui, quan mos van a ficar així camareta perquè la gent... Perquè a Víctor no se'l sent, però se'l veu.
Sí, sí. A més, està supercontent en este moment, si li deixen la cara.
Sí, sí, la veritat és que sí. Ara entrem en terreny local perquè parlem de l'Ajuntament d'Almassora perquè inclús per primera vegada un capítol en l'apartat d'inversions per a la construcció de l'Institut Álvaro Falomir. Si en l'exercici vigent constant una partida, hi havia ja una partida destinada a aquestes fases previstes a les obres, l'any vinent figura una inversió de més de 3 milions d'euros per als primers mesos de treballs de demolició i construcció d'aquest projecte. La regidora d'Educació, Raquel Barberà, ha destacat pues, l'aposta de l'equip de govern per accelerar i totes aquestes infraestructures pendents que des de fa anys venien acarreant, no? Des de l'Ajuntament d'Almassora. Així que bé, tindran un nou edifici per a educació. Uh-huh. Ara ens n'anem a Onda perquè l'Ajuntament ofereix un any més i l'escoleta de Nadal, que es farà des del 23 de desembre al 7 de gener per a tots els alumnes de primer d'infantil fins a 6è de primària, pues, simplement amb l'objectiu de promoure aquesta conciliació laboral i familiar durant aquesta època nadalenca, no? Perquè els xiquets no van a escola, però els pares i mares sí que van a treballar. Tenen tota la informació a la nostra pàgina web. I és que, com veuen, ja comencem a tindre i les notícies de com serà la programació nadalenca d'algunes de les localitats, de la qual primer hem rebut notícies ha sigut de Borriana, que aquest cap de setmana ja celebra la seva fira de Nadal en el Pla, i a més la jove orquestra de la Generalitat, el Ballet de Moscou i l'exposició Playmobil Universal seran els reclams principals d'aquesta programació, que també tenen a la nostra pàgina web al complet. Ara ja sí, ens venim a Vila-real i continuem en aquesta essència nadalenca, perquè la Comissió de Penyes i la Junta de Festes de Vila-real han reactivat la campanya del Joguet Solidari després que en 2020 haguera de suspendre's a causa de la pandèmia. La iniciativa persegueix la recolecta de joguets, tant nous com usats, que seran entregats a Joventut Antoniana de Vila-real, que s'encarregaran després de repartir-los entre els xiquets i xiquetes més necessitats de la ciutat. O sigui, tenim així, en una estona estaran representants de Joventut Antoniana que us donaran tota la informació d'on podem anar a recollir, fer entrega d'aquests joguets. I ja per últim, dir que Vila-real commemora aquesta setmana el Dia Internacional de la Ciutat Educadora amb diferents activitats que tindran com a fi comuna la inclusió de tots els ciutadans en el desenvolupament personal i de la seva comunitat. Un dels projectes que impulsarà la Regidoria d'Educació en el marc d'aquesta programació d'activitats serà una iniciativa de llenguatge inclusiu. El primer pas serà la instal·lació de pictogrames en edificis municipals i espais públics, així com una infinitat de gestos al llarg de la setmana. Susana.
Pues en aquestes notícies anem a esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Kaki Moda Joven. Calle Colón 1, Vila-real.
Ara sí, Víctor, els esports, però vull que senquis aquesta dona que m'acaba d'enviar un vídeo, eh?
Avui contarem amb una gran aficionada. Calenteta me té el Villarreal, no tinc el xixi pa farolillos. Ahir vaig anar a voler contra el Barça, feia un fre que pelava jo allí frotant-me. I vamos, submarino, vamos, campeón, vinga a animar.
Estudis recents demostren la invisibilitat de Paco Alcácer i Dià per a Unai.
Deixa d'històries, jo no sé què li han fet, estos xics, eh? És que no els trau ni a la de tres. Antes trau a Raba de Calamar, eh? O a Chugueza i o Enriqueces, que sí que van marcar. Però, chico, trau a Paquito. Collons, el dels tatuatges, no l'has vist, eh? I a Dià, el Moreno, encara que siga, voltarà un defensa i algun gol farem, collons. I darrere ja està bé, Rulli tira un baló llarg, collons, sempre te la passa el defensa la torna i ve l'anterior i gol.
Esperem que Unai se centre a l'igual que tot l'equip i el Bar no mos fota més.
En fi, Víctor, què te pareix el que mos ha dit aquesta aficionada i el que estava entrevistant-la?
Va ser, no dir un robo, però bueno, això, clarament van ser manos de Piqué. Era penalti en el minut 5, que segurament hagués ficat 1-0 i canviava tot el partit. Després, anant 0-1, n'hi ha un altre penalti al Biol. Vale, pot ser més difícil d'evitar, però perfectament el podrien pitar també, també el canvi tot el partit, i després, bueno, un altre error dels típics d'esta temporada, te fan el 1-2 i ahí ja s'acabó el partit. I després l'altre que se referís és que Paco Alcácer, el pobre xic, sembla que va disfressat de l'Hombre Invisible, perquè últimament és que no xuga mai.
Bueno, jo pa que tinc aquí intervindre Ponset i tot, pobret meu, que el Déu el tinga la seva glòria, que pa que tinc aquí intervindre en esta aficionada del Villarreal i donar una explicació científica a aquel entrenador no traga a este Hombre Invisible, pues què vols que te diga, no?
Claro, normalment dius, en el futbol se juguen davanters, pues el nostre entrenador sembla ser l'únic que no està per ixa llei del futbol, que juguem sense davanter.
I damunt la mala pata del VAR, no?
Claro, és a lo que mos referim. És que en la jugada de Piqué el VAR ni entra.
Dona't contra tu.
En fi. Que estava mirant una de Navidad ja, que ha dit Maria que ja se podien veure pel·lícules de Nadal esta setmana.
Sí, això de que, bueno, el Barça i s'acabó la història.
És que Maria, la goleta també fa falta un xocolat calentet que ja es pot, no? Ja hi ha llicència per a menjar polvoron sense sentir-se malament. Jo me vaig menjar aire el primer. Ja és començat. Vaig fer aixina, xac, vaig arrencar.
No, és que aire sin Vilarreal és de Santa Catalina, no? I encara que visquem fora la gent de Santa Catalina, la gent que celebra sempre Santa Catalina, tenim allò de la bandeja de pastes que la portem a casa per després de la paella i tot allò, i ja anem a entrar en calor.
Ara ja no hi ha pastetes, ara hi ha polvorons.
Bueno, Víctor, això, avui tindrem a Javi també en pólvora, no? En vez de pólvora.
Es que lo del árbitro es para
festejar. Tiran pólvora, ¿no?
O en rapapolvo.
Y que traen
bueno, es que se ha maldito, pero en guanya tres partidos de Liga en lo que va de temporada. Desde agosto hasta diciembre.
Tinc ganes de veure com vindrà vestit, perquè ahir, com tu dius, que Ferreras va vestit en funció de quan guanya i perd, a Javi sí. Li passa un poquet el mateix. Ve en l'ànima un poc més als peus, o més a dalt, veurem, no, Susana?
Bueno, pues esta dona que ha parlat d'impunxeta estava superenfadada, Te diu que ja la té has de, no sé on, i el raba de calamar i aquell que no porta els tatuatges, que no sé què, no sé quant. En fi, BTS de la Terreta, qui vol que em veureu, és una passada, no, sentir-lo. Que, a més, amenaça com que no guanyi, deixa de fer BTS, i jo, estos no, BTS no, que no me donen la vida.
No.
En fi, pauseta de publicitat i el primer convidat.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde al anochecer. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No lo dejes ir.
Estás a la 92.2 FM.
Lluís és el nou forner del poble.
Lluís emprèn.
Lola ha traslladat ací el seu estudi d'arquitectura.
Lola emprèn.
Anna s'estrena com a ramadera a la comarca.
Anna emprèn.
Tirar arrels a l'interior és sembrar futur.
Les empreses rurals generen oportunitats d'ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida.
Confia en elles. Reactivem Castelló. Fem territori.
Diputació de Castelló.
Agricultor. Y hasta aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz, Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz, distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Bé, i com els hem promès en el temps de notícies, avui tinc quasi a mi el president de Joventut Antoniana de Vila-real, Albert Arrufat. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia. Què tal?
Molt bé, pues, molt contents de que vingues de nou ací a Ràdio Vila-real. Justament quan has entrat per la porta t'he dit sempre ens veiem per Nadal, no? És com quan veniu els antonians, és com que ja s'està apropant pues, els Reis Mags.
Sí, si no és coincidir sempre que mos veiem per aquestes dates ja començant desembre
sí.
I ja plantejant tot el Nadal.
Bueno, vens ara mateix d'una roda de premsa de Casa dels Mundina, no? Perquè enguany sí, no? Enguany sí que aneu a fer una altra volta tots aquests actes nadalencs que bé, que l'any passat ho vau fer en xicoteta mesura, no? Per tot el tema de que la pandèmia estava molt patent, però sí que hi ha que recordar que enguany encara seguís, Albert?
Així és, des de Joventut Antoniana hem volgut recuperar tots els actes de Nadal que estàvem acostumats antes de la pandèmia, però sempre des de la col·laboració amb l'Ajuntament, amb policia local, per tal de complir les normatives vigents en cada moment. Uh-huh. A dia d'avui, en comunicació amb ells, ens han garantit que és possible recuperar tant la cabalgada com l'acte del missatger, com el pregó, com també pot ser el repartiment presencial de regals que fan ses majestats el dia 5 i el dia 6 de gener. Per tant, anem a seguir aixina.
Hombre, la veritat és que vosaltres, si ja desenvolupar, diguem, tots els actes que es fan sovint, porta molt de treball darrere, l'any passat que vau tindre que canviar i s'ha cavalcada que va recórrer moltíssims espais d'ací de la nostra ciutat i que molts vos ho van agrair, perquè va ser una de les localitats que sí que va apostar per aquesta cavalcada i la vau fer possible, no?
Sí, la veritat és que vam estar molt satisfets del resultat, de conforme vaig dir. És d'agrair l'acceptació que va tindre la gent conforme van comprendre la situació, i bé, va ser un any prou innovador per a nosaltres, però que considerem al final que va tindre molt bon resultat. Tenim bon record, però a la vegada també tenim moltes ganes de tornar al format clar habitual, i esperem que enguany el puguem fer i mantindre'l.
Com nou, sempre, no?
Com sempre.
Pues Albert, avui anem a fer com un repàs general, sense entrar massa, no, en els detalls. Ja quan s'apropen les cites, pues, tornareu a vindre, no, i mos ho contareu relaxadament. I clar, jo em pregunte, quin serà el primer acte? Perquè jo pense que el primer és enviar la carta als Reis, no?
Exactament. El dia 26 de desembre, de matí a les 10:30, estarem ja en la plaça Major. És cert que l'any passat va ser allà a la placeta dels Pares Franciscans, però enguany recuperem el format en la plaça Major, com estàvem acostumbrats. I bé, sí que hem intentat guanyar un poc d'impuls en este any de paró, de forma que hem plantejat una nova decoració per a tot el que és l'escenari, i volíem que fos algo integral en tota la plaça. Per lo tant, enguany la gent s'encontrarà un escenari renovat, molt diferent al que estàvem acostumbrats, però és algo que volem anar allargant en els anys, de forma que no sols la decoració es concreta en l'escenari, sinó que vagi ocupant tota la plaça, i l'experiència de la gent, i dels xiquets, sobretot, la forma en què ho visquen, pues siga cada any amb més espectacularitat.
Sí, direm que és com estos espais o exposicions immersives, no? Que te fiques dins d'aquest ambient dels Reis Mags, que és tan esplendorós, no? Imagine. Sí. I jo crec que els venuts els fa molt de goig, sobretot aquest dia, perquè poden demanar els seus desitjos i parlar en aquest patge real, no? Que saben que va arribar fins a ells.
Aixina és. És un dia que ho veus en les seues cares, tota la il·lusió de ja plegar del Nadal, ja s'apropa el dia de Reis i poder entregar la carta, i és molt gratificant per a nosaltres també. També recordar, com tots els anys, hi haurà dos punts de venda on tant xiquets com majors podran comprar la paella, les garrofes, casques i avellanes, les xapes.
Sí, jo tinc les xapes que la nostra companya Txelo mos les va portar i només mos les van llevar, i clar, la gent de fora em veia, perquè clar, el dia de la cabalgata, bueno, cabalgata no va ser, però sí que van anar els Reis també a les Alqueries, i jo la portava i la gent me deia, que xula, i jo, és el que n'hi ha contactes, no?
Sí.
Així que animem, no? Perquè teneu molt de merchandising, es diria, no? Professionalment.
I les xapes concretament les anem renovant any rere any, que són un disseny nou, sinó que convidem a la gent que se passi per allí.
O sigui, mos podem fer fins i tot una col·lecció. Hi ha gent que té col·lecció.
Jo penso que sí, esa és la intenció de que no siga tots els anys el mateix, sinó anar canviant, i al cap d'uns anys, pues, qui sap, algú ho ha pogut guardar tot.
Segur.
I tot el mostrari de xapes.
Podeu fer fins i tot una exposició, no? Perquè de segur que hi ha dissenys meravellosos. Pues ja una volta donat la carta reial, què és el que ens espera?
Pues eixa mateixa vesprada, a les 6 de la vespre, en l'Auditori Municipal Rafael Beltrán, tindrem el tradicional pregó de Reis. Uh-huh. En Guany les pregoneres serán Ruth Bellés y Àlex Bellés, que han format part de l'entitat durant moltíssims anys. També ha sigut, una d'elles va ser presidenta. I bé, també a continuació, pues, lo que és l'acte està presentat. Aixina, és algo que ens fa il·lusió en Guany, perquè hem volgut renovar l'acte, però mantenint l'essència de lo que és per a que la gent que és que ha sigut i que ha vingut tota la vida al prego senca identificada, però que també aplegui i siga atractiu per a aquells que no es coneixen. Mm. És per això que hem estat contactant en el, és un mag, se diu Tomàs San Juan. Ell ha sigut participant del concurs televisiu en Telecinco de Got Talent. Mm. I, en fi, va ser finalista i el millor dels mags. Per tant, ella anirà presentant l'acte i també pues, farà algun truc de màgia.
Home, està bé que els Reis Mags salieren un mag, no?, per a presentar la seua, sí, la seua programació, sí, no?
És un plus de màgia.
Sí, però estic veient que bé, que com tu has dit al principi, no?, com que este any de Peronet vos ha fet reflexionar que la tradició és important, però que també hi ha que renovar, no? Perquè al fi i al cap el que ens ha fet pensar el Covid és que tornem a reviure i tots els actes que esteu plantejant portaran des d'una nova estètica fins a un nou focus, diguem, no? D'ambient de lo que veurem.
Així és. Al final som joventut antoniana i aquesta joventut se té que veure reflectida en l'adaptament als nous temps i anar innovant. Sempre, i al final aquesta innovació pues, també sempre va en l'ajuda de la regidoria de joventut, també dels franciscans que es deixen la seva casa per a organitzar juntament a les majestats pues, tot este repartiment de regals, tots aquests actes que organitzem pues, són ells els que ens ajuden i es recolzen a la joventut antoniana a seguir endavant i a seguir innovant any rere any.
Després del prego de Reis, què tenim?
Després del prego ja tenim un xicotet impàs, està plegat al dia 5.
Simplement nervis, sí, nervis. Per veure si mos portaran això o no, o el que hem demanat.
Així, és que estigui tot a punt, que preparem correctament l'arribada de les majestats i més en un any com este, que pareix que la normalitat cada vegada estigui més prop, però sempre segueix estant ahí la presència del Covid. I per això mateix, hasta plegar al dia 5, totes les tasques d'organització tindran molt presents les situacions que se vagin vivint a nivell de pandèmia en cada moment i adaptant.
Clar, perquè pot tot canviar, exacte, a lo millor en meitat dels Nadals, no? Veure que ha pujat molt la incidència i tornar a lo millor a una cavalcada com la de l'any passat, que no ho desitgem, perquè volem tots estar a peu de carrer veient-ho, no?
Així no és.
O sigui, que ja seria aquesta dada, perquè jo crec que aquesta nit és màgica, la del 5 de gener, no?
Totalment. Començarem la cavalcada a les 6:30 de la vesprada, per els carrers habituals, Avinguda Pius XII, La Murà, Francesc Tàrrega, girarem per Ignasi Vergara, pegant la volteta per Sant Pasqual, carrer Major, fins a la plaça Major. Des d'allí les majestats pues, faran el habitual discurs des del balcó de l'Ajuntament i bé, són coneixedors de que és un moment en el que molta gent vol estar present i també demanem pues, el sentit comú i la col·laboració de tots pues, a l'hora de dur la mascareta, de mantenir les distàncies. Per part de les majestats hem estat ja en contacte amb ells i al igual que van fer l'any passat, enguany els han mostrat la seva voluntat de dur la mascareta en tot moment, tant en la cavalgada com després per la nit d'aquest dia 5 i del matí del 6 en les visites que ja seran presencials per a fer l'entrega dels joguets.
Sí, perquè l'any passat va ser de manera telemàtica, diguem, no? Van tindre encontres amb els xiquets i xiquetes de la ciutat en aquestes amics telemàtics que hem tingut durant tota la pandèmia, pues, i també se van tindre que fer presència aixina, no? Però enguany sí que aniran a visitar porta per porta a totes aquestes famílies que vulguen, no? Però es té que reservar, no? Perquè tenen una agenda, tenen que anar a molts llocs aquest dia.
Exacte. Tots aquells que vulguin que les majestats acudisquen a casa, bé sigui el dia 5 per la nit o el dia 6 per el matí, podran acudir a la seu de Joventut Antoniana els dies 2, 3 i 4 de gener, pel matí de 11 a 1 del matí i per la vesprada de 5 a 9. Estarem allí presents per a fer els encàrrecs, que també enguany i com a novetat, seguint la línia innovadora, es podrà fer via web, en la web de Joventut Antoniana, si algú desitja que ses majestats acudisquen a sa casa per la nit, en horari nocturn, podran fer també la reserva en la pàgina web. Sí que una altra novetat podria ser, per aquesta experiència de l'any passat en les videotelefonades que, en fi, ses majestats se van fer experts en noves tecnologies.
Sí.
I el que sí que ens han proposat és els dies 2, 3 o 4, just antes de la plegada, sí que tindran a mà els seus telèfons mòbils per a poder fer videotelefonades en els xiquets que aixina ho desitgen.
Aixina tindran més pressió, eh? I van a tindre més pressió perquè segur que un xiquet, una xiqueta li dirà, en recorda de lo que te vas ficar en la carta, espero que ho tingues a manit.
Exactament.
Més pressió, eh?
Més pressió i també més il·lusió de dir, està plegant el dia però ja dies abans ja existeix el primer contacte i ja pues, després el dia 5 poder veure a la cabalgada o inclús després per la nit o el dia següent que pugui acudir a ta casa. Crec que encara millorem inclús un passet més la, pues, tot el que és l'experiència de viure el Nadal.
I a més, lo bonic de la vostra tasca és que també intenteu arribar a tots, no? Perquè sabem que els Nadals, pues, per a les famílies en pocs recursos són encara més difícils, no? I per això ja s'està fent aquesta recollida solidària per part de la Comissió de Penyes i la Junta de Festes de Vila-real, que després, no, arribaran a les vostres mans, no?
Aixina és. No hi ha que oblidar que tots aquests actes que organitzem en Joventut Antoniana al final van motivats per la tasca social que du a terme l'entitat durant tot l'any i que és el nostre motiu de ser i la nostra principal motivació. Per això que tant tot aquest merchandising que comentàvem el dia del missatger i tota l'organització va, tots els diners que s'obtenen d'ahir van destinats íntegrament a la tasca solidària, la tasca social que du a terme Joventut Antoniana. I bé, com dies, els regals, hi ha entitats que col·laboren amb nosaltres i fan aquesta recollida solidària de xoguets per a que també pues, els més desfavorits puguen també tots tindre els seus regals.
Sí.
També m'agradaria afegir la iniciativa que ja fa un parell d'anys que tenim en Joventut Antoniana, que també és en la pàgina web que van crear, www.soysolidario.es, on la gent també pot fer un donatiu econòmic, ja siga destinat bé per a aliments, com pot ser per a regals, per a les famílies més desfavorides, per a que aquesta nit del dia 5 ningú se quede sense el que va escriure en la carta.
Clar, això és l'important, no? Perquè al fi i al cap el que feu des de Joventut Antoniana pues, és fer arribar la il·lusió que tot xiquet i xiqueta té que tindre ese dia, no? I que es puga fer realitat, encara que siga pues, una volta a l'any, no?
Sí, així sí, no és.
Pues, president de Joventut Antoniana, Albert Arrufat, el tinc que deixar ja, però jo sé de segur que no és la primera volta que l'anem a veure, eh? Que de segur que abans d'aquest missatge reial vindrà a contar-nos més detalls, no?
Segur que sí, hem fet un repàs general,
sí, és que
però hi haurà molts detalls.
Clar, m'ha deixat molt bocabadada en que tindrem una decoració molt espectacular en la plaça de l'Ajuntament. Sí. Jo ja estic desitjant que m'ho conte, però ho deixarem per a pròxims capítols.
Així no serà.
Pues moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i ja ho hem contat tot.
Moltes gràcies.
Don't you wanna dance with me, baby? Don't you wanna dance with me, boy? Don't you wanna dance with me, baby? With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody.
with somebody, with somebody who loves me.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Ja estan ací les jornades gastronòmiques de l'Olleta de la Plana. Aquest novembre gaudeix als restaurants de Villarreal, El Faro, El d'Emilio, Los Maños, El Casino, El Miso, Birbar, Bárbaro, El Cortijo, El Rincón de la Olivereta, Gastronú, De Feli, Els Lluïsos, Caldero Rojo i Boncata. Accedís al QR que hi ha a la taula i participa al sorteig d'un dinar o sopar per a dos persones en cada restaurant. Vine a Villarreal i tasta la millor olla de la Plana. Ajuntament de Villarreal, Regidoria d'Economia. Junts, Villarreal avança.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
En este Orange Black Friday tenemos mucho más que smartphones. Y además ahora, un 50% de descuentos en dispositivos a plazos. Llévate un Samsung S21 5G por solo 10 euros al mes. Y también un Galaxy A03S por solo 1 euro más. Sí, lo has escuchado bien. Ven a tu tienda de Orange en Avenida de la Mura 18 e infórmate de las condiciones. ¡Te esperamos!
Dimarts passat, dia 23, va viatjar a Brussel·les una delegació valenciana encapçalada per el president, on també comptava en la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, i per part del sector citrícol anaven Intercitrus, Comitè de Gestió de Cítricos, AVA, Unió de Llevoradors, ASAJ Alicante, UPA i cooperativa i cooperatives agroalimentàries. Per a que ens ho conte de primera mà, tenim ací el secretari general de la Unió, Carles Peris. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
Dimarts tenen una reunió on plantegen una situació que està vivint el camp en la Comunitat Valenciana de plagues que venen de fora i que la Unió Europea, vostès demanen que la frenen de la manera més ràpida possible. Perquè així ho indica la situació, en aquest moment no se frenen aquestes plagues i ens estan portant pràcticament a la ruïna, no?
Sí, així el que vam tractar és intentar anar de forma unificada, unànime, per part del sector, junt amb l'administració, per primera vegada des de que vam iniciar este treball, no? Que és aproximada des de fa 5 anys, no havíem aconseguit que estigui l'administració valenciana, el sector valencià i una representació en Brussel·les per part del Ministeri, tots sentats en una taula front a una Comissió Europea que no vol activar mecanismes de defensa per a que no ens introduïsquen noves plagues en la nostra citricultura, perquè ja veiem tots que no podem suportar, no?, més plagues, més augment de cost en la nostra citricultura, i per tant n'hi ha que destacar això, que estàvem tots units en defensa del sector davant del alt número d'interceptacions que s'estan detectant en aquests moments. Per tant, era un treball que feia falta fer-lo, se va fer. Ara, també n'hi ha que dir que el resultat no va ser tot el bo que esperàvem, no? Anem a tindre que seguir lluitant per aconseguir al final el que volem.
En este cas, el president de la Generalitat, Ximo Puig, deia que la reunió mantinguda ixe dimecres en Brussel·les en la directora general per a la salut i la seguretat alimentària de la comunitat, de la Comissió Europea, Sandra Gallina, permetia donar un pas important, i era intentaven que lograr que s'aplicara aquest tractament en fred als cítrics que importen des de la Unió Europea, des de Sud-àfrica, cosa que vostè ve un poc disgustat perquè no han portat el compromís firme, no?
Sí, efectivament, jo veig que és algo que podem aconseguir a mig plaç, però no una reacció ràpida per part de la Comissió per a que implante aquest sistema del tractament en fred, que és l'únic garantista que existeix per a que no ens introduïsquen plagues. La veritat és que hem donat un xicotet pas, o sigui, a la Comissió el que sí que va canviar és el reglament d'inspeccions en origen, i van a obligar a que aquelles parcel·les que tinguin que vindre al bloc europeu tenen que estar registrades en un llistat, i després tenen que fer un certificat sanitari en origen, que és algo que ja vam aconseguir en Argentina quan li van suspendre les importacions de cítrics d'Argentina per un alt número de deteccions de plagues. Però això no és una garantia 100% segura. Nosaltres necessitem que s'apliqui el tractament en fred en trànsit, perquè si no, no ens dona aquestes garanties de que no ens introduïsquen plagues. És un xicotet pas, conforme he dit, però estem lluny d'aconseguir el que realment li fa falta al sector en aquests moments, que és el tractament en fred. Jo veig una Comissió Europea clarament que on té el pes polític i específic és en la part de comerç, i la directora general de Sanitat és italiana, està al nostre favor, comprèn molt bé els problemes, perquè ells també tenen problemes, els italians,
claro.
Com puga ser la xilella o com puguen ser plagues també en cítrics, perquè en Itàlia també entren plagues, però per desgràcia, avui per avui, la Comissió està més en facilitar el comerç que no la protecció de la sanitat vegetal dels seus productors.
En aquest cas, el cap del Consell diria que la representant, com bé vostè diu, va ser convençuda de la necessitat d'actuar de forma urgent. És a dir, ho tenen clar, no?
Sí, ella com a directora general de Sanitat ho té clar i està treballant per aconseguir-ho. El que passa és que va ser molt honesta dient que la part de la Direcció General de Comerç és la que té el pes polític i la força en Brussel·les, i per tant ella en aquests moments no pot plantejar-ho obertament perquè sap que va a perdre. Sap que els països del nord tenen més vots que no els països del sud, i per tant té que treballar més junt amb els estats membres mediterranis per a sumar a més països, que en el cas de que se plantegi el tractament en fred se puga guanyar la votació per a aquesta aplicació. Per tant, per això et dic jo que ho veig més a mig plaç el aconseguir aquesta reivindicació que fa molta falta per a la protecció sanitària de tota Europa, al final dels nostres cítrics, però de tota Europa, perquè entren plagues a altres cultius. I jo crec que al final ho aconseguirem, però no estem en disposició immediata d'aconseguir-ho, i això és un perill continu. Cada vegada que hi ha importacions de cítrics de fora, és un perill continu de que ens introduïsquen una nova plaga.
Per tant, sí que se podrà aplicar el principi de reciprocitat.
Estan treballant en aquestes línies un poc de les clàusules SPI, no? que estan ara, no? Que és la reciprocitat. Estan intentant treballar d'allò que complixen els nostres productors, que ho complixen els de fora. Però són línies que hem aconseguit després de 5 anys que comencen a parlar-se a més alt nivell en Brussel·les. Després de 5 anys hem aconseguit això. Per tant, no esperem una resposta ràpida per part de la Comissió. Veiem que la Comissió va molt lenta per a prendre decisions. Portàvem també 5 anys treballant el que era les interceptacions de pesticides en frontera, i fins ara pues, hem donat un xicotet pas, com per exemple l'increment del 5 i del 10% que tenien d'inspeccions de lots, Turquia li van augmentat el 20%. Bueno, pues són xicotets passos que estem donant gràcies a que estem fent moltíssims informes rigorosos i al final estem fent aplegar aquesta informació a Brussel·les per a que aquestes comencen a plantejar-se coses diferents. Però el mecanisme és extremadament lento per a donar una resposta ràpida als nostres productors i és el que nosaltres pues, estem disgustats per això, no? I perquè veus que fem molta feina, treballem molt i aconseguim molt poc.
Sí, en este cas hi ha hagut un gran logro, eh? El logro de que anaren tots junts en la mateixa comissió a plantar cara a Europa, la veritat és no és la primera vegada que és la primera vegada que se logra, això.
Sí,
i anava tot el món carregat de documentació, és dir, jo per exemple veig tot el que vostès se van preparar per anar allí i exposar-lo i és una gran feina, és dir, no estem parlant de que arriben allí gent que no porta la suficient documentació com per tindre un pes específic.
Sí, en estos moments hem aconseguit anar tots junts, com hem dit abans, sector, administració valenciana i l'estat espanyol, perquè al final hi ha un representant també del Ministeri en esta delegació valenciana. És molt important la imatge que dones d'unitat i de pressió de cara a eixes institucions, no? I al final hem aportat dades contundents
claro.
Que demostren que l'única solució és aplicar el tractament en fred i després pues, se va aportar també la documentació per a començar a treballar de que les mandarines també tinguin uns arancels a partir del mes de setembre perquè ja tenim dades suficients on arrepleguem que per culpa de les importacions massives d'híbrids i mandarines de Sud-àfrica s'està desestabilitzant ja la nostra campanya, que ja ho sabíem, però ara la Unió ho ha replegat en dades, en informes, i ho hem presentat també perquè puguen començar a treballar en aquestes línies, perquè al final allí el que necessiten és que tu es demostres que tens raó en aquestes dades, no parlar per parlar, que moltes vegades és el que fem. Parlem molt, fem molt de vídeo, però no treballem d'una forma orientada a aconseguir les coses i això és el que estic intentant jo a través de la Unió de Llauradors i Ramaders en aquests moments intentar fer, no parlar tant i treballar més en documents per a que algun dia ficaren entredit a la comissió i que es comencen a valorar aquestes dades i a treballar-les.
Uh-huh. Però no obstant, sobre treballar i anar a la posta on s'ha d'anar i convoquen una vaga per al 3 de desembre.
Sí, el dia 3 de desembre hem convocat una vaga també totes les organitzacions agràries una miqueta per el malestar que n'hi ha en tots els sectors perquè veiem que no tenim uns ingressos remunerats pràcticament en ningú sector agrari ni ramader. Tenim un increment de costos desorbitat que està portant a l'extrem a les nostres explotacions. Tenim una PAC que va entrar en vigor en 2023-2027 molt poc mediterrània. Nosaltres esperàvem també una PAC més mediterrània, no la tenim. Una PAC que no contempla més ajudes als sectors d'interior, zones desfavorides, en baixos rendiments, que és on tenen que anar destinats els diners. I damunt una PAC que continua sense eliminar els drets històrics a aquells que tenen aquests privilegis adquirits de fa molt de temps, gent que no és professional, grans oligopolis alimentaris i al final tots estaven d'acord en que s'eliminaren aquests drets històrics, quasi totes les comunitats autònomes i finalment el Ministeri no ha llevat aquests drets històrics. Per tant, hi ha moltes coses que protestar i al final veiem que ja hem presentat moltíssims informes en la comissió en contra dels acords internacionals en països tercers sense ordenació. O sigui, nosaltres el que volem és que quan no som deficitaris en un producte que o bé n'hi hagi arancels o bé que n'hi hagi una ordenació o bé que no se porte i per tant això ja ho tenim tot basat i ben documentat en dades en el moment que no hauria de passar i al final pues, tenim que eixir, no?, una vegada més al carrer, que no serà l'última i és una més de tantes, i a defensar pues, els interessos de tots els llauradors i ramaders valencians.
Per tant, el 3 de desembre, a on se convoca la huelga, on se concentren, d'on van, a quins sectors en concret va dirigit?
Va dirigit a tots els sectors. Tot qualsevol sector agrari o ramader està contemplat dins de la taula reivindicativa que presentarem esta setmana. Per tant, busquem aquesta unitat també, no?, d'acció de tots els sectors. És evidentment, ho fem. Hem decidit deslocalitzar la mobilització que no siga en València ni en Madrid. Anem a intentar a partir d'ara també treballar deslocalitzant les mobilitzacions en zones on puc haver més, més malestar, no? Per exemple, en la zona on anem, en tavernes, és la zona, diguem, per excel·lència del cultiu de les navelines, que les navelines en aquests moments és el cultiu que més enfonsat està, no té preu en camp, o està a 10-15 cèntims, la fruta no està així, possiblement no tinguem temps de recolectar-la tota, o sigui, allí n'hi ha un malestar molt gran, entonces anem a aprofitar a intentar deslocalitzar les mobilitzacions que sempre eren més centrals en València o en Madrid, en focos on s'estiga passant en aquest moment malament, perquè al final dona el mateix anar a València que anar a Madrid que anar a tavernes.
I en aquest cas, o sigui, és un lloc dels més afectats que hi ha, no?
Clar, en aquella zona ara, en aquests moments, estan molt afectats precisament perquè és una zona que el cultiu per excel·lència és la navelina, així com així en Castelló. Nosaltres el cultiu nostre per excel·lència, la Clemenules, allí són les navelines. Per tant, allí n'hi ha un foco de gent que pot animar-se a estar allí en totes les organitzacions agràries, però ja t'he dit que és un conjunt de reivindicacions que engloba a tots els sectors agraris. Per tant, jo crec que en aquestes tres línies, l'augment de costos de producció, que és enorme, els acords internacionals en països tercers que ens estan ofegant, i una PAC poc mediterrània, en això englobes a tots els sectors, i esperem que nesca una bona resposta, perquè n'hi ha que començar a mobilitzar a la gent novament, perquè anem mal, no? La veritat és que anem mal, no aconseguim revertir aquesta mala situació.
El que ocorre és que quan diuen anem mal, és dir, si anarem mal però no se poguera revertir, no s'emplearia tant de temps i tant de treball per a revertir la situació. És dir, el que volem és recuperar aquest motor econòmic que ha sigut sempre la Comunitat Valenciana en cítrics i en aquest moment està patint. Això és el que volem fer, no?
Sí, en cítrics i en qualsevol sector important que tenim en el País Valencià.
Sí, jo li parlo de cítrics perquè és la zona que jo més conec, però lògicament vostè, el secretari general, veurà que hi ha més sectors que n'hi ha que potenciar. Per tant, això no és un mensatge derrotista, no?
No és un mensatge derrotista. De fet, tu quan veus cada tres mesos que publiquen les dades d'exportació de fruites i hortalisses i de sectors ramaders, continuem creixent. O sigui, el sector creix, però creix a costa del productor. El productor és el que no està rebent res dins d'aquesta cadena agroalimentària, és el que està passant malament, però les grans empreses, els fons d'inversió, estan invertint en els sectors igual ramaders que agrícoles. Per què? Perquè no hi ha rentabilitat, perquè n'hi ha una exportació, n'hi ha un consum, n'hi ha una demanda de fruites i hortalisses. És un sector que està generant economia. El que fa falta és repartir millor aquesta economia que genera en la base, en el productor. I ahí és on nosaltres hem d'anar al carrer a defensar-nos, perquè veiem que el model agroalimentari va cap al domini dels grans oligopolis alimentaris i dels fons d'inversió, i va a destruir el sector més social i més humà que té el nostre territori, que és l'agricultura, ramaderia professional i de xicotets i mitjans productors. El que no volem és que se destruïsca això. Volem compartir aquest benefici i aquesta economia en els grans també, però que no ens acaben d'ofegar, i que els polítics se donen compte que el model més social i més humà, més cooperativista que n'hi ha, és el model valencià, i que no poden fer només polítiques per facilitar el comerç internacional a costa de perjudicar els xicotets productors. I això és el missatge més clar que n'hi ha que llançar.
Quan vostès viatgen a Brussel·les, que té l'ocasió de tindre els polítics sentats al costat, que és el moment en el que tu veus la part humana del polític, ells són conscients de d'això últim que vostè m'acaba de dir? Ells comparteixen aquesta opinió?
Jo crec...
Parle del cap del Consell i, en aquest moment, la consellera.
Jo crec que el cap del Consell i la consellera sí que ho entenen. Estan implantats en el territori, ens coneixen de
sobra. Ells van a defensar això.
I ho saben. I van fer unes exposicions brillants, per al meu entendre. Ho van comprendre molt bé. I jo recordo l'última frase del president Puig, que a mi m'ha agradat molt, que va dir lo que és inexplicable no se pot explicar, perquè la comissió sempre, diguem, intenta voler explicar-ho tot, no? I ell va acabar molt rotund dient lo que no és explicable no se pot explicar. O sigui, per tant, no insistiu en convèncer-nos de que ho esteu fent bé. Per a nosaltres tenim dades suficients damunt de la taula i el sector per a saber que no esteu fent bé i necessitem un canvi. Jo crec que si ells ho entenen, però la comissió està molt lluny d'entendre la realitat de les seves regions. Això jo, en la meva exposició, també ho vaig dir, que estaven cada vegada més lluny de la gent.
No obstant, i sobre haver vist que sí que defensaven els polítics i sa postura, vostè el dia 3 convida a que isquen, a que se facin vore i a seguir forçant, no?
Sí, sobretot per lo que he dit abans, perquè tenim que defensar el model més social i més humà, que és el model valencià, i front a aquests fons d'inversió i oligopolis alimentaris que són els que volen dominar l'agroalimentació, diria jo que mundial. Per tant, tenim que eixir una vegada més al carrer i de ben segur que seguirem eixint, perquè això no és una cosa d'avui per a demà per a donar solucions.
Pues Carles Peris, secretari general de la Unió, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Why do we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry. Touch, if you will, my stomach. Feel how it trembles inside. You've got the butterflies all tied up. Don't make me chase you.
Estás a la 92.2 FM.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Desde Caixa Rural Villarreal volem que aquest Nadal siga especial per a tu, perquè ho mereixes. Si tens la pensió domiciliada, pots recollir el teu lot nadalenc des del 29 de novembre al 3 de desembre a la plaça del Mercat Central, Antics Jutjats, de 10 a 7 de la vesprada. Caixa Rural Villarreal, sempre al teu costat. Et desitgem bon Nadal!
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en Compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
step one, you see you need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on to some sort of...
Ja tenim nosaltres a Marisa Saavedra, ella és diputada nacional de Unides Podem. Molt bon dia, Marisa.
Molt bon dia.
Per fi una sentència, no? Per fi ja tenim una sentència que diu que on està la corrupció, no?
Bueno, suposo que te referixes a la del jutge Alba, no? El jutge este corrupto que va urdir una, bueno, pues una trama mafiosa en contra de Victoria Rossell.
Uh-huh.
Això, bueno, per si n'hi ha gent que no ho sap, perquè com no ho veuran dels mitjans de comunicació, t'agraeix que com comentes, pues bueno, és una jutge de Canària, de Podemos, que va ser quan va ser de diputada Canàries en el 2016, en un context en el que, bueno, Unides, en fi, Podemos i Esquerra Unida, els tenien més vots que el Partit Socialista.
Uh-huh.
Va començar tota la guerra mediàtica, bueno, ja sap tot el món, el tema de les cloaques, etc., per desprestigiar-nos i treballar contra nosaltres. Esta jutge va patir un muntatge político-judicial que, bueno, va falsificar proves i van voler tacharla de corrupta. Això va ser el 2016. Victoria Rossell, una jutgessa en molta, una molt bona reputació, que va ser de diputada de Podemos, pues va haver de dimitir perquè li van fer un muntatge descarnat per a hundir-la personalment i, evidentment, per desprestigiar a la força política. Ella va haver de dimitir, va lluitar judicialment en contra d'això, i ara s'ha confirmat aquesta setmana passada la pena, que ja va ser fa un temps, ells van recórrer, s'ha confirmat de 6 anys de presó i d'enviar-lo, bueno, fora de la cadena, de la carrera judicial, a un jutge corrupte que va inventar proves en connivència amb el ministre Soria. L'exministre Soria era candidat allí en les Canàries i, bueno, no ha eixit lliure de l'assumpte, però òbviament estava implicat en aquesta qüestió. I, bueno, això demostra que aquestes trames mafioses i corruptes compren voluntats. Això s'ha sabut quasi de miracle, podem dir. Per què? Perquè resulta que un empresari corrupte al que van comprar perquè inventara proves i acusacions, pues com no va cobrar el que li havien promès els corruptes, pues es va delatar. I per això s'ha sabut. Si no, avui tindríem a Victoria Rossell acusada en una condemna de corrupció. Però, bueno, més enllà de que ara s'ha sabut, i és una victòria, diríem així, la nostra, davant d'aquestes cloaques i muntatges politico-judicials, la pena és que en molts casos això no se sap. Això no se sap i passa, pues, com en el cas, disculpa, d'Alberto Rodríguez, per exemple, sabent que Europa li donarà, ens donarà la raó des d'uns anys, però, bueno, mentrestant, pues, està tot el desprestigi, tot el desgast, totes les portades, totes les tertúlies i tota l'energia que van dedicar a desprestigiar-nos, i ara, en estos dies, te diria que t'agraïa la pregunta, perquè resulta que en els mitjans de comunicació ningú veurà esta notícia tan important.
En este cas se va fer una autèntica caceria contra d'ella.
Absolutament.
És dir, una persona en una trajectòria intachable i que se presenta per Unides Podem i automàticament esta persona és víctima, desprestigiada. Posen en tela de juís tot la seva trajectòria professional, ojo, que la cosa va ser...
Això és molt gros per a una persona. Jo he parlat amb ella, perquè ella va ser després diputada, una vegada que ja havia eixit la sentència, se va presentar i va entrar, com jo, en el 2019. I ella explicava en lo personal el que havia suposat això. Tot el món se pot imaginar, i sa persecució i ses acusacions en el teu entorn, la teua credibilitat professional, personal, de manera que és una persona que ha patit molt, i el desprestigi cap a una força política, perquè en aquell moment totes les portades, totes les mitjans, era l'acusació contra nosaltres i contra ella. Quan resulta que ara, quan hi ha una sentència, resulta que ningú diu res. Totes les portades del Mundo, de OK Diario, i de tantes hores, i fins i tot l'ús que van fer altres forces polítiques d'això.
En este cas són 6 anys i mig de presó que li posen a Salvador Alba, al juez Salvador Alba, per una conspiració contra Victoria Rossell. Ojo, una conspiració. Se tindrà que tindre mala fe per a fer totes aquestes coses, perquè tu pots no comulgar en la ideologia política d'un altre partit, però desprestigiar una persona i fer-li patir com va patir Victoria Rossell durant tot aquest temps, i cuidao, que això, o sigui, aquesta dona es comença una persecució a partir del 2015, que no estem parlant d'ahir.
No, no, no. És una qüestió terrible i, com diuen, de manera miraculosa, anem a dir, pues això s'ha sabut per una circumstància molt particular d'una acusació, ja ho dic, del corrupte, perquè no li van pagar el que l'havien promès, això és com les pel·lícules, no?, d'un roïn que denuncia a l'altre, no? Però, bueno, més enllà d'això, jo crec que tot el món que ens escolta sap de les cloaques de l'Estat, de muntatges que van haver, bueno, de tota la utilització que va fer el Partit Popular en contra de la nostra força política, utilitzant la policia i utilitzant mitjans de l'Estat per a fer acusacions falses i per a fer tota una persecució, político-policial a una força política. Per què? Perquè amenaçava l'estatu quo de, pues, el bipartidisme, que estava molt còmodament instal·lat, i perquè amenaça, se senten amenaçants alguns privilegiats, algunes elites que pensen que nosaltres estem en el poder, i van fer meravelles per a meravelles, entre comillas, en corrupcions i en tot el que van poder, tot l'aparato mediàtic també, evidentment, untant a molts mitjans de comunicació perquè feren tota aquesta campanya bruta en contra de nosaltres perquè no pogueren entrar al govern, perquè no governaren, perquè no tingueren força política.
De totes ens hem enterat ara, eren dos persones que se citen en un cas, era Salvador Alba, el jutge, i per l'altre l'empresari Miguel Ángel Ramírez. Hi havia tres persones, una se va quedar a la porta i se té accés a una conversació que dura 1 hora i 17 minuts, i el hito fundamental, i ho diuen textualment, és la persecució judicial i política contra una diputada electa de Podemos, que era Victoria Rosell.
Sí, sí.
Bueno, doncs pues ja tenen el seu
merici. Jo sé que en la sentència he llegit que comenten que es diu que els àudios donen absoluta vergonya, no? Estem parlant de mafiosos, de corruptes i de mafiosos que utilitzen tot el que tenen al seu abast per a hundir, en aquest cas, a una dona, a una jutgessa i a una força política, perquè no oblidem això, Esta sentència així, i ens alegrem molt, moltíssim, però el desprestigi que ha caigut, en fi, el patiment d'esta dona, però el desprestigi sobre una força política com la nostra a base d'acusacions que després s'arxiven. Ningú s'entera de l'arxiu, però contínuament estan les portades i les notícies de judicis, d'acusacions...
Bueno, jo penso que això cada volta ja ho tenim més a l'ordre del dia. Costa netejar i s'excloa, que és, però al final van desembossant-se.
I la tasca de desprestigi, això queda ahí, perquè moltíssima gent no s'entera de l'arxiu i no sap com ha quedat això ni s'enterarà d'aquesta sentència, però a tot el món li sona que si a nosaltres ens han... finançar de manera il·legal, que si Venezuela, que si Irak...
Bueno, però ara és a la llum que hi havia un conclave que urdia directament contra esta dona que ha sigut absolta i
no, que jo... És una bona notícia, jo espero que li arriba a molta gent, però és de veres que, el que diem, que tots els mitjans que va dedicar moltes hores i molts mesos a l'acusació no trauen en la mateixa intensitat aquesta notícia.
S'aproven els pressupostos generals de l'Estat, la setmana passada s'aproven amb el suport dels 11 partits.
Sí, una boníssima notícia per al país. Els pressupostos generals de l'Estat són la política pública més important. És, d'alguna manera, expressa també les prioritats d'un govern. Hem treballat moltíssim des d'Unides Podem per a que aquests pressupostos tinguin la nostra impronta, anem a dir, en quant a les prioritats que nosaltres posem per davant, que tenen que veure, des d'acord, que milloren la vida de la gent, i més en una situació de postpandèmia, amb una recuperació justa que ha de notar la gent, insistís, no només de macroxifres. I, bueno, pues estem molt contents, hem treballat molt perquè siga possible aquest acord. La democràcia és acord, és negociar i buscar acords, i hem aconseguit treure endavant aquests pressupostos, que d'alguna manera enfilen també una legislatura, volen una legislatura llarga perquè se poder complir l'acord de govern i per traure endavant tot el que volem, totes les mesures que ens hem compromès en la ciutadania. I, bueno, pues és important que ho hem tret a base d'acord, de negociació i de molta feina, mentre hem tingut una dreta instal·lada en el cuanto peor mejor. I, bueno, la setmana passada va ser molt trist el veure en el Parlament, en els debats, els pressupostos dels diferents ministeris, una dreta instal·lada en ese no a todo, en esa acusació, en la mentida, n'hi ha que dir-ho en aquesta paraula, la mentida i l'insult. Cap proposta, mentides, insults i aquesta acusació d'il·legítim a un govern que tenen des del minut 1, perquè ells diuen, consideren que este govern és il·legítim. I este és el seu la seva, el seu caire en el que estan instal·lats i no han sigut capaços d'aportar res de cara a la millora de la gent, i esta dreta que està en el no, que vota que no als CERTES, que vota no a l'ingrés mínim vital, que vota que no a les mesures per baixar els preus de la llum, perquè diu que és un espoli a les empreses, perquè baixen els beneficis, i bueno, que està instal·lada en ese no a todo, un senyor Casado que va a Europa a demanar que no vinguen els fons europeus a Espanya, que tant necessitem, con la resta dels països d'Europa, pues és esta dreta que tenim, la dreta i la ultradreta. Per desgràcia, pues això, la setmana passada, que era el debat dels pressupostos, se van dedicar a l'insult, al, bueno, a la bronca, a insultar. A,
però
bueno,
definitivament s'aproven els pressupostos generals de l'Estat i si acabaran la legislatura. És dir, també dient si no s'aproven i és possible que hi haguin eleccions i tal. No, la legislatura s'acaba i ara tindran temps des d'ara fins que s'acabi la legislatura d'acabar de fer, de materialitzar els seus acords de govern.
Sí, tot el que és un compromís en la ciutadania. Nosaltres, de l'ego, signem els acords per a complir-los. I aquests pressupostos faciliten molt en aquesta injecció també de fons europeus, com en la resta dels països d'Europa, i són uns pressupostos molt expansius, que un 6 de cada 10 euros són dedicats a polítiques socials, i van vinculats també a una llei d'habitatge per facilitar que la gent puga llogar a preus raonables el seu habitatge, les seues vivendes. Ve lligada també a un acord que té que veure dels impostos per tal de que comencen a pagar una mica impostos les grans fortunes i les grans corporacions, que per desgràcia en aquest país no és que no paguen la meitat, és que paguen una tercera part del que paga la mitjana, la gent autònoma, la gent treballadora, com vosaltres, com nosaltres, de manera que és una bona notícia uns pressupostos que avancen en enfortir els serveis públics després d'una pandèmia, les polítiques públics també de cuidados, que diem, no? Tot el tema de l'atenció a la dependència, que ha sigut tan maltractada, la llei de dependència va ser, pràcticament va patir una demolició per part del Partit Popular en
va ser una moneda de canvi.
Pues bueno, de manera que augmentaran els recursos per a la dependència, per acabar en les llistes d'espera i millorar els recursos de cara a l'autonomia personal. I bueno, pues un fum de polítiques que tenen que veure també en la joventut, en les polítiques d'empleo, l'actualització de les pensions. Hem acabat en les retallades de les pensions, les mesures que va prendre el Partit Popular. S'enfortís l'ingrés mínim vital, que estem treballant molt perquè des del Ministeri de Seguretat Social s'agilitzi la tramitació i arribi a tota la gent que ho necessite. I bueno, pues ahí hi ha mesures també, pues l'atenció bucodental, que comença a entrar en la sanitat pública, i en definitiva mesures que milloraran la vida de les persones. I la intenció, pues en aquesta gran, com diuen, un acord d'11 partits, no? D'una majoria parlamentària, que és la que representa a la sobirania popular, portarem endavant aquests pressupostos i el que queda de legislatura de postpandèmia, que ha de ser de reconstrucció, que siga justa.
Bueno, ara tindrà una tasca molt important, perquè tot allò que no s'ha pogut portar a cap, ara no n'hi ha excusa, i que no n'hi hagi.
Esperem.
Toquem madera perquè poquet a poquet vagin acabant de polir el que estan fent.
Clar.
No sé jo si se li queda la... Avui hem abordat tot el tema este de l'agricultura. Què novetats tenim en agricultura? Què novetats ens pot portar Unides Podem?
Sí, pues comente. Aquesta setmana s'aprovarà al Congrés, el dijous, crec que és, la llei de cadena alimentària. Jo he estat des de la Comissió d'Agricultura treballant en aquesta qüestió, i és una llei que en la que, des de llavors, van pressionar molt per incloure diverses coses davant de les... En fi, en la que n'hi havia algunes resistències. Nosaltres, en diàleg en el sector, hem inclòs coses com la prohibició de la venda a pèrdues, que és una qüestió que fa molt de mal al nostre sector, el de la taronja o la nostra agricultura en concret, i per el garantir uns preus mínims que cobrisquen el preu de la producció, de manera els costos de producció. En això... realment hi ha mesures que, bueno, pues queda molt que fer, perquè des del sector primari està molt maltractat des de fa molts anys, i és un sector estratègic per a un país, i estem treballant molt per això, però ara mateix, des del que aquesta llei inclou mesures molt importants que eren impensables fa uns mesos. Ha tardat la tramitació, però bueno, eixirà endavant aquest dijous en aquesta majoria parlamentària, com dia, de manera que millorarà en part, des de gol, la situació d'un camp que tenim realment maltractat i en uns tratats internacionals i en la invasió també de productes de fora, etc. Almenys tenim que en aquesta llei se podrà garantir quan s'entra en aplicació el tema d'un preu mínim que s'haurà de pagar a l'agricultor. No se podrà vendre per baix del preu de cost, que això és l'últim, no? Això és una vergonya. Això no passa en cap sector. Ningú concebís que se puga pagar menys del que costa fer un producte.
Claro, en
este
cas,
que passa en agricultura.
En aquest cas parlàvem de que anaven el dia 3 de novembre se convoca una huelga per els alts costs que es toca fer, toca desembolsar als productors. I, sin embargo, el baix preu que recibissin. Per tant, hem d'intentar que tot això no ocorrisca.
Sí, ahí estem treballant per això i, bueno, pues tot el suport a un sector que està patint molt.
Marisa Saavedra, diputada nacional, se'ns acaba del temps, però no me tarde tant en tornar, perquè com té tantes coses sempre que contar, tenim que anar molt rapidet, no?
Pues sí. La
moltes
setmana
gràcies.
Que ve vindrem.
Muy bien.
Venga, gràcies, adeu.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló, www.dipcas.es.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Kaline, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU.
Naranjasyfrutas.com, el portal donde los agricultores anuncian sus frutas y hortalizas para que los comercios mayoristas los puedan localizar fácilmente. Si eres agricultor, utilizar naranjasyfrutas.com te ayudará a ofrecer tus cosechas a un mayor número de profesionales y recibir más ofertas por tus cosechas para su venta. Y si eres comerciante, utilizar naranjasyfrutas.com te ayudará a encontrar las cosechas que estás buscando de una forma rápida y pudiendo así contactar fácilmente con el agricultor. Este proyecto ha sido creado a demanda de muchos agricultores para poder ofrecer sus cosechas a través de Internet. Recuerden que es un servicio totalmente gratuito. Y si quieren contactar con ellos, pueden mandar un mail a info@naranjasyfrutas.com. O tan fácil como llamar al
620-819-164.
Bueno, como cada lunes empezamos el programa de agricultura y en esta ocasión estoy acompañada de dos Pepes. Pepe Montagut, de la Asociación de Agricultores de Nules. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días a todos.
Y Pepe Llob, de la Asociación Independiente de Agricultores de Villarreal. Buenos días.
Buenos días a todos.
Mire, el 22 y 23 y 24 viajaron a Bruselas una delegación encabezada por el presidente del Consell, Ximo Puig, que además contaba con la presencia de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural y Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, y el embajador permanente adjunto ante la Unión Europea, Raúl Fuentes. También la eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñeiro y por parte del sector citrícola, lo han acompañado el responsable de Intercitrus, el Comité de Gestión de Cítricos, ABA, Unión de Llobradors, Asaja Alicante, UPA y cooperativas agroalimentarias. ustedes dos, no sé si no fueron invitados o declinaron el ir.
No, por supuesto, la Asociación Cernules no la han invitado nunca, ni creo que la vayan a invitar.
Entre otras cosas, porque todos los que fueron, que por cierto, ya que fue la eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñero, uh-huh. yo eché en falta la representación más plural de los representantes españoles. Fueron acompañadas por una diputada del Partido Socialista. Fueron invitados los eurodiputados de otros partidos españoles presentes en el Parlamento Europeo. Hubiera sido un detalle que echaba en falta. Y desde luego fueron invitados los que están reconocidos por una ley, la 12 del 2014, en una disposición transitoria que dice... es una ley que regula la representatividad de las organizaciones agrarias y que dice, y lo hemos repetido en infinidad de ocasiones, que a los 18 meses de aprobar el reglamento que desarrolla dicha ley, se realizarán elecciones para elegir representantes de los agricultores en las representaciones agrarias. Nadie nunca se ha desarrollado dicho reglamento. Y en consecuencia, en función de una disposición transitoria, tenemos los mismos representantes desde hace in illo tempore. Eso en una democracia que, en teoría, se rige por el voto y por la participación de los ciudadanos afectados.
Supongo que ustedes seguirían lo que allí se trató, si no les pongo un poco al día, o al menos la nota de prensa que recibimos el jueves, los medios de comunicación, el día 25, donde Ximo Puig afirmaba que se ha logrado dar un paso importante delante de la Comisión Europea para lograr que se aplique el tratamiento en frío a los cítricos importados desde Sudáfrica. El presidente también señala que la Comisión Europea debe garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos en la Unión Europea y situar la salud por delante de los criterios económicos de abaratamiento de costes. Además, después de la reunión con la delegación valenciana, dicen que hablaron más claro que nunca, se debe encontrar una solución urgente por la falta del control fitosanitario. Allí se reunieron con la directora general para la salud y seguridad alimentaria de la Comisión Europea, Sandra Gallina. En este caso dicen que ha permitido dar un paso importante para lograr eso, que se aplique el tratamiento en frío a los cítricos que importa de la Unión Europea de Sudáfrica.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Ni paso importante ni nada por el estilo. España no pesa en la Unión Europea. Quienes pesan son los países de la Europa continental. Cuando ellos fueron a Bruselas,
sí.
Bruselas ya había recibido una carta de los importadores, o sea, de las asociaciones de importadores de Holanda, que agrupa el 80% de importadores, de las asociaciones de importadores de Alemania y de Bélgica. Esta gente pesa, esta prácticamente son el 80% de todo el negocio de importación de frutas y hortalizas de Europa.
O sea que cuando en este caso ya lo recibe Sandra Gallina, recordemos que ella es la directora general, días antes habían recibido un comunicado.
Un escrito dirigido a la señora Dorothy André, jefa uh-huh. del Departamento de Sanidad. El escrito está fechado el 16 de noviembre, luego lo recibirían los dos días, 18, ellos fueron el 23,
sí.
Pues ya lo tendrían. En la cual, en este escrito es muy significativo. Primero, que esta gente habla de respetar la libertad del comercio sin barreras innecesarias, libre comercio, es lo que defienden. Al menos todas las normas, todo lo que quiera aprobar la Unión Europea, el menos restrictivo del comercio, es decir, menos trabas al comercio. Ellos pregonaban que el 98% de los envíos que se envían de Sudáfrica estaban limpios, y eso es falso. O sea, que ya le dicen a la Unión Europea que ellos, importadores, los envíos llegan limpios el 98%, y eso es falso, porque interceptaciones hay continuamente. Que el tratamiento en frío ya... Sudáfrica se ha gastado 4.000 millones de ZAR. Oiga, ¿por qué no lo dicen ustedes en euros? euros son muchísimo menos de lo que se trata. Y además, con una particularidad, ellos dicen que Sudáfrica no está preparada para hacer tratamientos en frío, totalmente falso, porque Sudáfrica hace los envíos en tratamiento en frío con Estados Unidos y con China. Después, ellos ponen sobre la mesa que en caso de que la Unión Europea exigiera a Sudáfrica el tratamiento en frío, ellos perderían el 70% de la producción citrícola de Sudáfrica. Falso. O sea, diciendo que 140 o 150 mil familias se irían a la ruina. Esto, mirándolo en comparación a España, que se perderían aquí prácticamente el 80 al 90% de la comunidad valenciana, que somos el doble de la producción de Sudáfrica, significa la ruina para 200.000 familias agrícolas. Y además de todo esto, un impacto económico que representa para Sudáfrica y para los países europeos que no puedan contar con el 70% de esa fruta que se podría perder. Jolín, estos señores, estos van a lo suyo. Esto dicen mentiras y falsedades a punta pala. Pero claro, no es lo mismo que vaya una delegación de una comunidad autónoma encabezada por el señor Ximo Puig, que no tiene ni idea de agricultura, ni la señora Mireia Moya, que no tiene idea de agricultura, seguida del señor Roger Llanes, un ecológico que está metido en agricultura, cuatro funcionarios que son de ecologistas y dos organizaciones agrarias que se callan porque no van a poder hablar allí, aunque ellos digan que van a hablar. La única persona que tenía suficientemente conocimientos era, en este caso, Inmaculada San Feliu, del Comité de Gestión. Yo no sé si la dejarían hablar o no, pero la única persona que podía hablar con conocimiento de causa.
Nosotros tenemos el corte de voz de Inmaculada Piñeiro. Si quieren, pueden escuchar la intervención que tuvo. ¿Le parece que lo escuchemos?
Yo lo que sí que queréis.
Gracias, presidenta. Señora comisaria, intervengo para poner de manifiesto la problemática de los cítricos valencianos, un sector de gran importancia para mi comunidad, para España y para la Unión Europea. Valencia es la principal región exportadora de la Unión, con una facturación de más de 2.000 millones de euros anuales que da empleo a 250.000 familias. Sin embargo, su competitividad y rentabilidad, y por ende la subsistencia de cientos de miles de personas, peligran por la falta de reciprocidad en las exigencias fitosanitarias y por la inadecuada implementación de determinados acuerdos comerciales como el de Sudáfrica. La Unión Europea no defiende a sus productores de cítricos cuando no exige el tratamiento en frío a las importaciones de Sudáfrica para impedir la entrada de la falsa polilla, una de las plagas más temidas por los citricultores. Tratamiento que es exigido por Estados Unidos y por China y que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, como muy bien sabe, señora comisaria, recomienda con contundencia por razones de seguridad vegetal y medioambiental. Y la Unión Europea tampoco defiende a sus productores cuando consiente los efectos distorsionadores derivados del fuerte incremento de las importaciones de cítricos cuando comienza la temporada europea. Por todo ello, pido el tratamiento en frío para las importaciones de Sudáfrica y que los cítricos sean declarados productos sensibles, como hace el Gobierno de España, el Gobierno valenciano, el conjunto del sector y, desde luego, esta eurodiputada. Muchas
gracias. Pepe, prácticamente Inmaculada Rodríguez Piñeiro parece que le había acabado de oír.
Sí, yo te voy a hacer una cosa. Yo le preguntaría a Rodríguez Piñeiro por qué el presidente del gobierno está entusiasmado con el acuerdo con Mercosur, la Unión Europea-Mercosur, y por qué hasta este momento ellos no han movido un solo dedo para hacer los tratamientos en frío, porque no es de ahora y hace tiempo. Y además te voy a decir lo que piensa este gobierno de la reciprocidad. En octubre, hace dos meses, bueno, un mes y medio, recibimos nosotros un correo del Río Fernández de Omar, Dirección General de la Sanidad y Producción Agraria de España, el cual nos dice, referente a la reciprocidad que ellos piden, para que veas lo que piensa España, lo que piensa este gobierno, lo que piensa los mismos que están con la señora
Piñeiro. Rodríguez Piñeiro.
En este correo nos decía, en cuanto a la exigencia de reciprocidad, si bien este gobierno es partidario de aplicar los mismos estándares sociales, económicos y medioambientales, ojalá fuera así, a las producciones de países terceros que a los comunitarios, no hay que perder de vista que estos países hacen frente a amenazas fitosanitarias distintas a las europeas y, por tanto, deben recurrir a productos fitosanitarios, ojo, distintos y no necesariamente autorizados en la Unión Europea. ¿Qué me está diciendo usted? O sea, que aquellos tienen bula para hacer los tratamientos que quieran y nosotros no, que somos país miembro de la Unión Europea. Y usted después viene a la señora Piñeiro a decir que ellos están pidiendo el tratamiento en frío cuando vosotros estáis reconociendo que ellos tienen el derecho de hacer los tratamientos con los productos prohibidos en Europa. Hombre, por el amor de Dios, esta gente...
Sí, Pepe, sí, un segundito. Nos vamos un momentito a publicidad y entramos con Pepe Llop.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Estás continuamos a la 92.2 FM.
Agricultura. Recuerden que está patrocinado por naranjasyfrutas.com, el portal donde los agricultores anuncian sus frutas y hortalizas para que los comercios mayoristas los puedan localizar fácilmente. Continuamos y seguimos. En este caso ya ha intervenido Pepe Montagut. Ahora va a intervenir Pepe Llop. A colación de todo lo que se ha dicho, Pepe.
Sí, en relación al planteamiento, la semana pasada hubo fotografías, hubo mucha propaganda de que íbamos a Bruselas la tira, el sector unido. Y entre otras cosas, íbamos a pedir el tratamiento en frío. Con la misma celeridad, yo requeriría que nos dieran una información respecto a algo muy concreto. El pasado viernes, día 26, es decir, después de haber estado todos estos señores allí reclamando el tratamiento en frío, hubo una reunión del Comité Permanente de Plantas, Animales y Piensos en la que se trataba de aprobar o no la obligatoriedad del tratamiento en frío en cítricos, como, por otra parte, recomienda la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Tanta prisa que se dieron en ir, que iban a tratar eso, ¿cuál ha sido el resultado? Y es la primera pregunta que requeriría que el señor Ximo Puig conteste a los agricultores, porque ya es hora de menos fotos y más resultados. No ir el último día, a última hora, a pedir lo que ya habían corregido, cuando por otra parte la propia Comisión Europea ya ha dicho o ha expresado su preocupación respecto a dos manifestaciones del lobby sudafricano, que dice que la Organización Mundial de Comercio puede oponerse al tratamiento en frío, o que la Organización Mundial de Comercio, ese tratamiento en frío, no está Sudáfrica en condiciones de poderlo desarrollar. Y las dos cosas son mentira. En primer lugar, porque Sudáfrica está realizando tratamiento en frío en cualquier exportación que haga a Estados Unidos.
Sí, sí, de
porque
hecho,
Estados Unidos se lo exige.
Inmaculada Piñeiro lo reconoce. Primero,
en cualquier exportación que está haciendo a otros países. La Unión Europea no lo exige porque no le ha dado la gana hasta este momento. No hay ninguna traba para que se le exija a Sudáfrica. Por otro lado, esta no deja de ser una cortina de humo, solo el tratamiento en frío, cuando desde el día el mismo día 25-26 está tratándose la revisión del tratado con los países de la Europa, del África Meridional, entre los que está incluido Sudáfrica. Esto es una cortina de humo para no hablar del conjunto de ese tratado, de esa renovación o esa revisión del tratado. Por otra parte, la Organización Mundial de Comercio nunca, jamás, se va a meter en un tema sanitario. Y el tratamiento en frío no es un tema de comercio, es un tema de propagación de plagas. En consecuencia, la preocupación que transmite el lobby sudafricano respecto a la Unión Europea no es tal, porque no existe. Nunca podrán poner encima de la mesa que la Organización Mundial de Comercio se opone a algo que, por otra parte, como hemos dicho anteriormente, está contemplado en los tratados de comercio de África del Sur con infinidad de países. El tratamiento en frío, si no se consigue, es porque hay poderes que son mucho más importantes que el ir un presidente, por muy presidente que sea, de una comunidad española, cuando el propio gobierno español, con el presidente a la cabeza, no simplemente el ministro, tendría que haber ido a Bruselas a pesar como han pesado estos otros países.
Pero fíjese, lo que ustedes reclamaban desde hace dos años aquí, lunes, detrás de lunes, insistiendo, ahora, claro, yo sé que ustedes están, porque cuesta mucho de conseguir, pero es que ya han movilizado, es que ya hay el presidente de la comunidad autónoma ya dice que está convencido de la necesidad de actuar de forma urgente. Ya lo dice, en este caso lo decía Sandra Gallina, y decía, el presidente de la Generalitat decía, tenemos una situación en la que el campo de la Comunidad Valenciana está sufriendo unas plagas que vienen de fuera y que la Unión Europea debe frenar de manera más rápida que pueda ser y sea posible. Insistía en que lo que está en juego es garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos de la Unión Europea. Es decir, esto hace un año y medio era impensable que lo reconociera.
Y muchas cosas más. Ahora, los mismos que se oponían y decían que era imposible están hablando de aplicación de aranceles. Y aranceles desde septiembre a las importaciones de estos países.
Por lo tanto, deberían estar satisfechos,
de cupos,
¿no?
Están hablando de ventanas. Pero a mí me gustaría poner encima de la mesa una cuestión. Yo hablaría, no de esto, hablaría de normalización del sector agrario. Porque el tema de aranceles, el tema de cupos y el tema de ventanas se aplica en casi todos los productos industriales. Aranceles existen en las importaciones de cualquier producto industrial. Y además, estamos hablando de algo tan importante como es la alimentación, y estamos hablando de algo tan importante como, y no lo perdamos de vista, como es la soberanía alimentaria. Si España pierde la soberanía alimentaria, todos los ciudadanos llegaremos a padecer hambre. Perdón, todos no. Los agricultores siempre tendremos nuestro rinconcito en el que nos habremos cultivado algo para seguir comiendo. El problema será de la sociedad en general.
La Unión de Llauradors y la resta de organizaciones agrarias saldrán a la carretera desde Favara a Tavernes de Valldigna el día 3 de diciembre para reclamar medidas delante de la escalada histórica de costos y la crisis de los precios. ¿Ustedes se sumarán a esta protesta?
Yo te voy a decir una forma, creo, muy contundente. Y creo que hasta ahora no se ha hablado nunca de este tema. Siempre se ha ido de sumar o no sumar. Yo voy a pedir a los agricultores, en general, de la Comunidad Valenciana, que no vayan. Lo digo de una forma muy clara y muy rotunda. Que no vayan. Si queremos solucionar el problema de la agricultura, es hora de que empecemos el camino que tenemos que empezar a ir. ¿Qué van a hacer las organizaciones agrarias? Justificar sus reuniones, sus subvenciones, y después se van a quedar en casa. Hace ya mucho tiempo que se está pidiendo a las organizaciones agrarias que haya una unión general en España de todas. Nosotros hemos enviado muchos escritos, nunca han contestado. Pero últimamente parece ser que se obvia que aquí en Castellón hay dos asociaciones que están peleando y fuerte, como es la Asociación de Villarreal y la Asociación de Nules. Parece que hayan tomado miedo de que tomemos fuerza. Mire, nosotros no queremos tomar fuerza. Nosotros lo decimos muy claro. Si el señor Carles Peris, el señor Gaguado, el señor Barato, el señor, en fin, los de COAC, quieren solucionar el problema, quieren, tienen la posibilidad de solucionarlo. Ojo, lo digo muy claro. Tienen la posibilidad de solucionarlo. Y si no asumen esa posibilidad, son los enemigos de la agricultura. Son aquellos que quieren vivir a costa de los agricultores. Y lo voy a decir. ¿Qué cuesta, por ejemplo, que Asaja, COAC, CUPA, la Unión Nava, Unión de Uniones, los payesos de Cataluña, las asociaciones independientes, que hay muchísimas en España, nos sentáramos todos en una población y habláramos de hacer exactamente lo que ellos están pidiendo, no una manifestación, una paralización a nivel nacional de 1, 2, 3 días. Hay otros países en la Unión Europea que estarán en las mismas condiciones que nosotros, como por ejemplo puede ser Francia, como puede ser Italia, como puede ser Portugal. Oiga, que esto tiene fuerza, que es que ustedes no quieren conseguir esa unión general. Yo voy a ir a una manifestación de ustedes para que después ustedes se vayan a casa, vayan a justificar su subvención, se sienten en la mesa y al año que viene otra manifestación. No, perdón. Llevan ustedes 30 o 40 años haciendo manifestaciones, protestando por los problemas del campo y no han solucionado nada. O toman ustedes el camino correcto de la unión de todos, incluidos las asociaciones independientes, o señores, ustedes son los principales enemigos del campo. Ustedes, por eso no debería ir ningún agricultor. Cuando se vean que no va nadie, entonces tomarán otras decisiones.
O sea que la Asociación de Labradores de Nules no asistirá.
No asistirá, y yo pido que no asistan a esa manifestación, de una forma clara y rotunda.
¿Y la Asociación de Labradores?
Los amigos de la Asociación de Nules, los de Alir, de Villarreal, no van a quemar a los agricultores para que vayan a otra manifestación. Pero sí que estimamos que debemos asistir, por una razón muy simple, porque si hay un problema del campo y hay una reivindicación, aunque no coincidamos en absoluto, porque claro que hay costes altos, pero no hay en las reivindicaciones ninguna medida para que esos costes se reduzcan. No hay ninguna medida para corregir de verdad. Y entonces, vamos a seguir siendo absolutamente críticos con las reivindicaciones que se presentan, pero desde el primer momento donde hay un movimiento agrario, aunque no participemos de las reivindicaciones, vamos a estar presentes. No vamos a apoyarlos, pero vamos a estar presentes. Y, pues, y vamos a darles la oportunidad, como ya tuvieron en otra ocasión, de no dejarnos participar en su manifestación. No es la primera vez que nosotros acudimos a una manifestación o a una concentración de estas organizaciones y simplemente nos expulsaron. Vamos a ir y vamos a ir con nuestras banderas. Uh-huh. Y vamos a ir con nuestra presencia. Y vamos a ir a estar presentes en una manifestación que determine y que manifieste que hay un problema en el sector. De las reivindicaciones, por supuesto, que no existen.
Sí, yo lo que quiero decirte en este caso es una... Bueno,
sí, sí.
Sí, vamos a ver. Yo ya conozco de sobra las reivindicaciones siempre que ellos van a ver. Yo las asumo todas. Pero vamos a ver, el pedir y después irse a casa, ¿es su solución?
Sí, no. Pero
detrás hay que tener una presión fuerte y
sí,
continua.
Pero en este caso, si me permiten, los dos han dejado clara su postura. Usted lo ha explicado, Pepe Montagut, el presidente de la Asociación de Nules, ha explicado su postura. Yo creo que la gente debe luego pensar qué es lo que tiene que decidir. También lo ha dejado claro Pepe Llop, de la Asociación de Labradores de Villarreal, DALIP. Cada uno que reflexione. Y a partir de ahí, que decidan si el 3 de diciembre acuden o no acuden. Yo lo que sí que quiero es que ustedes el próximo lunes, que por cierto, el próximo lunes es fiesta.
Sí.
Bueno, pues el próximo martes estén aquí para contarme en los dos casos qué es lo que ha ocurrido. ¿De acuerdo?
Perfecto.
De acuerdo.
Pepe Montagut, presidente de la Asociación de Nules, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y también Pepe Llop, de la Asociación de Labradores de Villarreal, pendientes. Muchas gracias. Over you, ooh, ooh, I'd even know. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. Programa ofrecido y patrocinado por naranjasyfrutas.com. Recuerden, el portal donde los agricultores anuncian sus frutas y hortalizas para que los comercios mayoristas los puedan localizar fácilmente. Si eres agricultor, utiliza naranjasyfrutas.com y te ayudará a ofrecer tus cosechas a un mayor número de profesionales y recibir más ofertas por tus cosechas para su venta. Y si eres comerciante, utiliza naranjasyfrutas.com, te ayudará a encontrar las cosechas que estás buscando de una forma rápida, pudiendo así contactar fácilmente con el agricultor. Recuerden, es un servicio gratuito, naranjasyfrutas.com. Si quieren contactar con ellos, pueden mandar un mail a info@naranjasyfrutas.com o llamar al 620-819164, naranjasyfrutas.com.
Estás a la 92.2 FM.
I want to break free. Bé, i fins així el nostre programa d'avui dilluns. Demà ens retrobem, com sempre, a les 12, dues horetes així a Protagonistes Vila-real. I ara aquí entra, pues entra Javi Mata, que té pues, moltíssimes coses que contar.